Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Ara fa una setmana tot apuntava que hi hauria noves eleccions i que s'exhauriria el termini per a una nova investidura, el del 26 de maig, sense que es formés govern. Avui, però, la situació ha canviat gairebé de manera total, perquè Esquerra i Junts han anunciat un principi d'acord per investir Pere Aragonès com a president de la Generalitat abans del dia 26 i governar en coalició. És una bona notícia que es desencalli la situació. No és un tema d'ideologies. Els ciutadans necessitem que el govern funcioni i que hi hagi una certa estabilitat. Després tots serem lliures per elogiar allò que es faci bé, criticar allò que considerem que no està bé i també reclamar un determinat posicionament del govern en taules de diàleg i en altres àmbits. Bona notícia, doncs, que no hi hagi eleccions i, sobretot, bona notícia que es doni via lliure al que han decidit les urnes. Ara bé, també caldrà estar atents a tot el que és la cohesió social i la necessària concòrdia en un moment també difícil per a Catalunya i que també es prioritzin temes urgents com la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia. Tindrem avui una taula d'anàlisi sobre les polítiques i la sensibilitat social a favor de la família, que, sens dubte, estan en crisi, com cada 15 de maig se celebrava aquest dissabte el Dia Internacional de la Família. Analitzarem aquest tema amb Daniel Arassa, periodista i president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, i amb Josep Manel Prats, president de la Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures, l'AFAPEL. I a l'entrevista, lògicament, analitzarem aquesta important notícia d'avui, el principi d'acord entre Esquerra i Junts per un govern de coalició i una investidura abans del dia 26. El politòleg i màster en seguretat Guillem Porçals ens farà també la seva valoració. Tot això amb la contra del Rafa i una miqueta més fins a 6:45. Comencem. Passen gairebé 3 minuts de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Com us dèiem, Esquerra i Junts han acordat el que els seus líders han qualificat de govern fort i cohesionat per fer front als reptes del país. El principi d'acord per investir Pere Aragonès com a president de la Generalitat i governar en coalició s'havia anunciat aquest matí ja a primera hora. En una compareixença conjunta, al migdia, el candidat a la presidència d'Esquerra, Pere Aragonès, ha destacat que l'acord inclou òrgans de direcció col·legiada que respectin el pes de les institucions i que permetin aconseguir el consens independentista. Aragonès ha assegurat que en el pacte han dissenyat el govern per aconseguir quatre grans transformacions, que són la social, la feminista, la verda i la democràtica. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Sánchez, que tenia un permís penitenciari, ha assegurat que hi ha la voluntat de construir una estratègia independentista que necessàriament serà plural, però que també serà sòlida. Sánchez s'ha mostrat convençut que l'acord acomoda les dues mirades majoritàries de l'independentisme. El principi d'acord ha estat precedit de dues jornades de treball aquest cap de setmana entre Sánchez i Aragonès. Segons fonts dels dos partits, serà un govern amb 14 conselleries, 7 per a cada partit. Esquerra tindrà la presidència i els departaments de Feminismes, Interior, Educació, Cultura, Empresa i Treball i Acció Climàtica. Junts controlarà les conselleries d'Economia i Hisenda, Salut, Polítiques Digitals, Infraestructures i Agenda Urbana, Acció Exterior, Recerca i Universitats, Justícia i Drets Socials. Entre les valoracions destaquem, per exemple, la del Partit dels Socialistes de Catalunya, que va ser la força més votada el 14 de febrer. Eva Granados, vicepresidenta viceprimera secretària dels socialistes catalans, ha lamentat que el pacte entre les dues formacions obligarà el país a repetir una fórmula fracassada, ha dit, i ha acusat els republicans de cedir sempre els desitjos dels postconvergents, en contra del sentit majoritari, segons la seva visió, del vot en les darreres eleccions, on els catalans van optar majoritàriament per l'esquerra. Canviem radicalment de qüestió. Les eleccions per elegir els 155 redactors de la nova Constitució de Xile, celebrades aquest cap de setmana, s'han convertit en un plebiscit sobre la classe política que no n'ha sortit, per cert, ben parada. Els ciutadans xilens han donat gairebé un terç dels 155 escons de l'Assemblea Constituent als candidats independents desvinculats dels partits tradicionals. Els més castigats són els de dretes, integrants de la candidatura oficialista unitària Chile Vamos. Amb més del 96% dels vots escrutats, sembla que han obtingut 38 representants. Les dues llistes de l'oposició d'esquerres en sumen 52. Els independents quedarien entre una i l'altra amb 48 escons. La Franja de Gaza ha viscut aquesta matinada la pitjor nit d'atacs d'Israel davant la passivitat de la comunitat internacional. L'aviació israeliana assegura que ha matat un dels principals comandants dels islamistes palestins. El balanç de la primera setmana del conflicte entre Israel i Hamas és de 200 morts palestins, 59 d'ells nens i 10 israelians, entre ells un infant. Pel que fa als ferits, també hi ha un desequilibri notable, 1.300 palestins i 294 israelians. La majoria de morts provocades pels bombardejos aeris de l'exèrcit israelià de Gaza preocupen l'ONU i, com dèiem, la comunitat internacional. Segons Israel, els objectius aquesta nit han estat 9 cases on, segons l'exèrcit, hi vivien els responsables de Hamas, l'organització islamista que governa Gaza. La realitat sobre la franja passa per 200 de morts, carreteres i zones residencials devastades amb serveis tan vitals com ara el sistema d'electricitat i aigua malmesos. En plana cultural, Medea, una de les obres més insòlites de Joan Manent, torna gairebé després de 90 anys de la seva estrena i es representarà a l'Auditori de Barcelona. En aquest treball, el compositor barceloní ens endinsa en els sentiments de la famosa sacerdotessa, arquetip de dona transgressora i independent. L'autor la va escriure el 1932, durant el pic de la seva carrera, amb la col·laboració del dramaturg Ambrosi Carrión. Medea es va estrenar el 1933, ja al Palau de la Música Catalana, amb la ballarina Áurea de Sarrà, al capdavant del muntatge. L'èxit va ser tan gran que es va representar en diverses ocasions. Ara es pot tornar a sentir la peça amb una posada en escena renovada gairebé 60 anys després de la seva última funció. Aquesta vegada estarà interpretada per l'Orquestra Terrassa 48 amb Quim Térmens a la direcció i Susana Garachana com a actriu principal i es podrà gaudir d'aquesta obra dilluns vinent a les 7 de la tarda, com dèiem, a l'Auditori, amb altres obres que també sonaran. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada tranquil·la, plàcida, la d'avui i de cara a demà, però tindrem una mica de més de moviment, sobretot cap a les comarques del nord. El que resta de tarda hem de parlar de nuvolositat variable, sobretot comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona, Pirineu, Prepirineu i més clarianes a la resta, amb unes temperatures que avui tornen a ser força agradables, per no dir un pèl càlides al centre de la jornada. Demà les temperatures més o menys com les d'avui o fins i tot màximes una miqueta més altes. Valors demà en general entre els 22 i els 26 o gairebé 27 graus, les més altes cap a l'interior i també cap al sud. Demà amb nuvolositat variable, sobretot al matí a les comarques de Barcelona, comarques de Girona, litoral i perlitoral, i no descartem que a mig matí pugui caure algun ruixat cap al nord de les de Barcelona i sud de les de Girona, sobretot cap als voltants del Montseny. De cara a la tarda, el risc de precipitacions afectarà sobretot l'àrea del Pirineu, però serien precipitacions molt poc importants. De cara a dimecres, moltes més clarianes, però encara amb alguns núvols a la costa i al prelitoral.
Gràcies, Jordi. I l'Institut d'Humanitats Ángel Ayala de Barcelona commemora el 130è aniversari de la publicació de la primera encíclica social, la Rerum Novarum, i serà amb un cicle de conferències que culminaran demà dimarts amb la jornada titulada Els 130 anys de la Rerum Novarum, un desafiament sempre actual. L'esdeveniment tindrà lloc a la sala de grau de la Universitat Abat Oliva de Barcelona a partir d'un quart de 10 del matí amb la inauguració a càrrec de Carmen Cortés, delegada de l'Institut d'Humanitats Ángel Ayala a Barcelona. Entre altres moments i diverses aportacions, el bisbe auxiliar de Barcelona, Xavier Vilanova, parlarà al migdia de la Rerum Novarum en relació amb l'encíclica del papa francès Laudato Si i també presidirà al final l'Eucaristia.
Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Dos minuts i mig i serà un quart de set. Les polítiques i la sensibilitat social a favor de la família estan en crisi, especialment fruit d'una mentalitat dominant que, en el millor dels casos, no la considera una cèl·lula bàsica o un element imprescindible per a la societat i perquè aquesta societat sigui més justa, més dinàmica i més cohesionada. Com cada 15 de maig se celebra el Dia Internacional de la Família, això passava dissabte passat, amb l'objectiu de conscienciar la societat davant la missió central que té aquesta institució en l'educació i la formació de les persones. Recordem que l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar aquesta jornada l'any 1994, coincidint amb un any internacional dedicat precisament a la família. Potser recuperar i reivindicar la definició bàsica de família pot ser avui un bon exercici. A nivell social i antropològic, família és un grup de persones unides per vincles de consanguinitat i afecte i que, en general, viuen juntes. Aquest any, el Dia Internacional de les Famílies s'ha centrat en l'impacte de les noves tecnologies en el benestar d'aquesta unitat bàsica. La pandèmia ha provocat un increment en l'ús de plataformes digitals en l'àmbit familiar, cosa que ha obligat a afrontar noves necessitats a les llars. I també, ho comentàvem ara, a micròfon tancat, hi ha hagut moltes sacsejades que han pogut perjudicar la cohesió interna de moltes unitats familiars. En qualsevol cas, la Plataforma per la Família Catalunya ONU i Famílies Nombroses de Catalunya, la FANOC, han reclamat amb motiu de la commemoració dissabte passat unes polítiques clares i serioses que fomentin la creació de famílies en un moment en què tenir fills sembla que no està de moda. Espanya, atenció, té una taxa de natalitat molt baixa, amb un 7,62% el 2019. L'índex de fecunditat, a més, és d'1,24 fills per dona. Aquestes xifres no garanteixen una piràmide de població estable. A tot això, les entitats de defensa de la família denuncien que la Llei Espanyola d'Educació, vigent des d'aquest any, perjudica clarament la institució familiar perquè compromet la llibertat dels pares i mares en l'àmbit educatiu. Altres iniciatives legislatives, com ara la legalització de l'eutanàsia o la vigència d'una llei d'avortament gairebé lliure des del 2010, contribueixen igualment al menysteniment dels vincles familiars i la seva condició de motor i capital per a la societat. Parlem avui de família amb Josep Manel Prats, que és aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Josep Manel Prats, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Ignasi.
És el president de la Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures, la FAPEL. No sé si és membre també de FANOC, perquè vostè té família nombrosa.
Sí, sí, família nombrosa i, per tant, membre de FANOC, efectivament, des de fa molts anys.
Sí, des de fa molts anys. Moltes gràcies per haver vingut. I també saludem, tot i que estigui en la distància física, però també molt proper, Daniel Arasa, periodista ben conegut a Catalunya i en aquesta casa, és el president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU. Senyor Daniel Arasa, bona tarda, també.
Molt bona tarda. Sento que no puc estar amb vostès aquí.
No es preocupi.
D'aquí molt poca estona comencem una sessió telemàtica precisament sobre família i noves tecnologies.
Efectivament, sí. Ens la pot comentar breument i així també invitem. No sé si és possible encara inscriure-s'hi o connectar-s'hi.
Bueno, es poden connectar tant a la web de la Plataforma per la Família i poden connectar-se perquè començarem a les 7, o sigui que es pot fer, no?
Molt bé, encara es pot fer a les 7 de la tarda aquesta sessió expliqui'ns-ho, amb la intervenció d'Anna Plans, no?
Anna Plans, que és la presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya i una experta en aquests temes, no? Aleshores, precisament enguany, com vostè ha dit, efectivament la ONU ha fet incidència en què tractar el tema de família i noves tecnologies, perquè tenim tots molt clar que veiem moltes vegades doncs, que primer els fills no tenen quasi bé relacions interpersonals, però sí a través dels seus mitjans audiovisuals o es passen hores amb les pantalles. O veiem parelles de nòvios que estan junts a un bar prenent alguna cosa i en lloc de parlar entre ells estan mirant els mòbils respectius, no?
Sí, sí, és curiós aquesta situació.
És fonamental aquest assumpte, no?
I tant, i tant. Doncs molt interessant. A les 7 de la tarda, els qui vulguin poden entrar a plataformafamilia.cat. A través d'aquesta web es pot buscar la connexió en un acte que presentarà el mateix Daniel Arasa, que avui ens acompanya. Sí, senyor Prats, entrant pel tema de la tecnologia, és impressionant, en sentit negatiu en aquest cas, com moltes vegades en taules de dinar familiars hi ha més pantalles que veus que interactuen.
Sí, sí, no, aviam, les pantalles, jo crec que la tecnologia és una cosa bona i és una cosa que és un progrés que l'hem de fer servir en la mesura que ens ajudi. Però clar, que ens ajudi a ser millors. Vull dir, com diu el meu amic Gregorio Luri, és un allargo de la nostra personalitat, no? Una extensió de la nostra personalitat. Per tant, a la mesura que estiguem més educats, tinguem unes pautes familiars i de relacions personals adequades, doncs això es farà servir bé. Uh-huh. En canvi, doncs, si no tenim aquestes pautes des de la família i des de l'escola, doncs això serà molt complicat de fer. Sí, sí.
Uh-huh. Els vull demanar, senyor Daniel Arasa i senyor Josep Manel Prats, una petita reflexió sobre el moment actual de la família a nivell de sensibilitat social i de predisposició a fer polítiques que afavoreixin la família. Bé, sembla que la percepció de la família com a unitat en positiu està en crisi fa molts anys, però com veuen el moment actual? Potser és pitjor, una mica millor que fa uns anys? Què en pensen, senyor Prats, si vol vostè?
Bueno, el que veig és que les polítiques per promoure, defensar, valorar tant la família com, evidentment, la natalitat. És una dada que ha donat vostè, que és una dada realment lamentable i molt perillosa.
Estem sense garantir el relleu poblacional.
Doncs, la manca d'aquestes polítiques i fins i tot moltes altres que van en contra de la família i de la realitat familiar, com polítiques d'habitatge o polítiques doncs, de subvencions o de suport, doncs jo crec que es van en contra d'aquesta realitat. I és allà la família on les persones som la part més important d'una unitat que és el nucli de la societat. Les famílies que funcionen a la societat és on la societat funciona allà on les famílies funcionen. I d'alguna manera jo crec que val la pena fer un esforç de reclamar aquestes polítiques.
Uh-huh. Senyor Daniel Arasa, sobre aquesta sensació.
Miri, jo entenc que fa falta allò que se'n diu un cop de timó per canviar radicalment la línia en què es va de cara a polítiques familiars. D'una banda, polítiques familiars serioses, almenys a Espanya, pràcticament no s'ha hagut mai. En cap partit que hagi governat, ni a Espanya ni a Catalunya. No s'ho han pres mai en sèrio. Però, precisament, la precarietat que hi ha de ruptures familiars tan continuades, aquest problema de natalitat, és tremendo, però ningú ho aborda perquè han creat una mentalitat antifamília. Miri, el dia de la família, vostès, Radio Estel, alguna emissora més, alguna web, algun digital, se n'han fet ressò del dia de la família. Però jo pregunto a qualsevol oient, quants han vist als diaris d'aquests dies, a les ràdios, la majoria de ràdios, a les televisions, que hagin parlat del Dia Internacional de la Família? Si hagués sigut el dia del gat salvatge, n'hauríem parlat moltíssims.
Però perquè la família... un exemple prou revelador, senyora Assassi.
Per tant, això és una demostració dels mitjans de comunicació que tenen oblidada, són contra la família, i les lleis que últimament hem tingut a Espanya, que vostès han citat, tenim la llei CELA, que és una llei que va contra la possibilitat de que els pares puguin escollir el tipus d'educació que volen per als seus fills, o alguna que pot semblar al contrari, la llei de protecció de la infància, que s'ha aprovat recentment,
sí.
És una llei que recela de la família. Resulta que dona la impressió que a tot arreu els nens, a tot arreu, les cases, totes les famílies, els nens siguin maltractats. Quan resulta que el lloc d'acolliment principal, quasi absolut, dels nens és la família. Mm-hmm. Que hi hagi algunes famílies on es maltracten, doncs hi ha que tractar-ho això, evidentment. Mm-hmm. Però pensar que la família en general és maltractadora és un atac directe a la pròpia família.
Sí, sí. Interessant la reflexió que ara fa Daniel Adassa, també per un punt, i és que el fet que ara em sembla que més d'una de cada dues parelles es trenca. És a dir, veure això més com una conquesta social, que no pas com un tema a millorar socialment, potser ja és prou significatiu, no?, de com estem.
Més que millorar, jo diria que és un fracàs.
És un fracàs, efectivament. Jo diria que millorar és un fracàs per corregir, diguéssim.
És un fracàs terrible perquè les persones, vull dir, això vol dir que el compromís, la capacitat de resiliència i demés, vull dir, és una cosa que està absolutament abandonada. Uh-huh. I, per tant, jo crec que val la pena educar-ho. I això s'educa a la família. És el lloc on s'eduquen aquestes coses. S'eduquen en el carinyo per les persones, en el respecte pels grans, en el respecte pels petits, etcètera, etcètera. Vull dir, la cura, tot això, està a la família, no està en lloc més.
Sí. Senyor Arasa, sobre això. Bé, dèiem que evidentment, no pot ser un símptoma d'una bona societat,
no,
això que passi. Que passi
al contrari, aquest... efectivament, és el símptoma d'un fracàs de societat. Però amb la particularitat terrible de que en lloc de dir hi ha aquest problema, intentem corregir en tot allò que puguem, que ja sabem que al final de les decisions dels matrimonis ja són les persones finalment, no? Però si l'ambient, la preparació, la formació, l'acolliment, l'ajuda hi és, possiblement moltes d'aquestes famílies no petarien. Mm. Però en lloc d'això es fa tot el contrari. S'estimula això. Inclús allò que es va dir ja fa uns anys. Allò, el divorci exprés. O sigui, se dona moltes més facilitats per la ruptura de la família que per la continuïtat. Terrible.
Una altra cosa és que la societat pugui donar, i aquí, evidentment, sabem que la concepció cristiana és la que és, no?, per als matrimonis i per als vincles per tota la vida, però és veritat que la societat també havia de donar, potser fa 40 anys, alguna sortida, no?, a les parelles que se separen o amb alguna mena de divorci civil.
El que passa és que hem convertit l'excepció en la
norma. Aquesta és la qüestió.
Jo des del punt de vista educatiu, que és del que me'l miro més de prop, no?, jo penso que val la pena donar un horitzó a les famílies, de dir, escolteu, estem com estem i segurament hem de millorar i els poders públics ja han de fer coses. Però jo penso que també és important que les famílies es preocupin molt de l'educació dels seus fills. No només havent de poder triar, que com deia el senyor Rassa, doncs la Lomloe, la llei CELA, ens ho limita moltíssim. Però en qualsevol cas jo penso que val la pena implicar-se en el procés educatiu dels fills, formar-se com a pares i per tant doncs, demanar a l'escola, demanar a les AMPAs, demanar eines per formar-se com a famílies per estar a prop del procés educatiu dels nostres fills. I això és una recomanació que jo faig perquè allà on es fa funciona. És a dir, allà on els pares estan d'acord amb el mestre, parlen amb ell, triangulen, etc., el sistema funciona i els nanos surten més ben educats, tenen més èxit educatiu, que és el que al final, d'alguna manera, el sistema ho demana i, a més, ho reclama, però quan li demanem a l'administració que faci coses en aquest sentit, no és una cosa que sigui sistèmica, sinó que és una cosa, bueno, és una flor de primavera que surt aquí i allà, però depèn de la voluntat de les famílies.
Uh-huh. L'educació comença a la família, és molt positiva la relació entre famílies i escoles. Hi havia un programa ja fa molts anys a l'Escola Cristiana, per exemple, FEAC, Família, Escola, Acció Compartida, i moltes altres iniciatives. Si sobre això, Daniel Arasa, vol afegir alguna cosa sobre educació?
Amén, perquè coincideixo completament amb el que acaba de dir el senyor Prats. Totalment d'acord, no?
Molt bé.
És així, és fonamental, primer, ja quan van a formar una família, els propis nuvis es preparen. Sàpiguen què van a fer, coneguin els problemes, sàpiguen, per exemple, que amor i enamorament no és el mateix, per exemple, no? O que sàpiguen després que l'horitzó que han de tenir en la seva vida, que és tenir fills, i que els fills s'han d'educar. I per educar correctament els fills cal aquesta simbiosi, aquesta correlació correcta entre el centre educatiu i la família. Tot això s'ha de saber i molts d'això no ho saben ni ho practiquen. I per això mateix la quantitat de fracassos és molt més gran del que podria ser.
Avui amb el president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, Daniel Arasa, i amb el president de la FAPEL, Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures, Josep Manel Prats, parlem de família. Bé, els demano, ja per anar acabant, que el temps és molt limitat, comentar aquestes dades sobre natalitat i com, d'alguna manera, podem millorar també aquest aspecte des de la diversitat de pensament i des del respecte a les sensibilitats dels governs. Però bé, no, un govern no pot dir que és dolent que neixin criatures, per exemple, no? Tingui la ideologia que tingui.
No, precisament són els governs socialdemòcrates els que han impulsat a la resta d'Europa polítiques de natalitat.
Polítiques clar, no és un tema ideològic.
De suport, perquè és que les piràmides s'hi estan invertint. És a dir, Espanya se n'està invertint la piràmide i això és un drama per al sosteniment econòmic del país. Uh-huh. I, per tant, arriba un moment en el qual tindrem més gent a les classes passives que a les classes actives. Vull dir, això, i les pensions, etcètera, etcètera. Vull dir, tot el que és cuidar la natalitat jo penso que val la pena i que cal tenir unes polítiques de natalitat clares. No és un tema, jo crec que aquí en el nostre país encara s'identifica el tema de la natalitat con el Premio Nacional de los Hijos, allò que feia
el
Franco.
Clar, una cosa de dretes o de la dictadura
sí,
franquista.
I per tant, jo penso que no, vull dir que s'ha de ser molt realista i s'ha de ser molt, molt tècnic en aquest sentit i veure de quina manera el tenir fills i procurar que les famílies puguin tenir fills els que desitgin tenir, no cal tenir-ne 15 o 25. Vull dir, cada família ha de tenir els que pugui, els que vulgui, no? Amb llibertat absoluta.
Sí, sí,
però que sigui un foment, un suport a que aquestes famílies puguin tenir criatures, els que vulguin, en les condicions que puguin educar-los.
Potser la sensibilitat a favor de la vida també és important en aquest sentit, i sobretot es pot regular el tenir fills, però tampoc és admissible que es tanquin a la vida, no? Les parelles també...
No, bé, hi ha qui es casa amb unes condicions i qui es casa amb unes condicions, doncs, les ha de complir d'alguna manera,
clar,
no?
Clar.
I
aquest, el complir... Una cosa és que en tingui 10, 5 o un fill.
Sí, no, però vull dir, qualsevol que es casi, fins i tot doncs, el dret civil et dona unes pautes sobre els drets i els deures de la família i l'educació dels fills, etcètera, etcètera. Vull dir que jo penso que hi ha moltes eines avui dia per poder fer això.
Sí. Daniel Arasa, si vol afegir sobre això, però sobretot li demano que ens comenti aquestes xifres, no? El 7,62% del 2019, la taxa de natalitat, molt baixa a Espanya, i 1,24 fills per dona. No sé si hi ha una referència per millorar. Quina seria la taxa i el nombre de fills?
Bueno, mire, sabem tots que pel relleu generacional calen 2,1 fills per dona.
Ah, efectivament.
Estem a una distància enorme. Tenim en compte, a més, aquest 1,24, que una part la porten les dones immigrants, que tenen, per principi, tenen més fills que la mitjana de les autòctones.
Sí.
Per tant, si no hi hagués la immigració, que ara últimament ha baixat, evidentment, per la situació diguem, econòmica i de la pandèmia, però encara seria més baix. No? Això és una situació que és tremenda a llarg termini. Aquest hivern demogràfic no se'n dona en compte que és una tragèdia, una bomba de rellotgeria que explota a llarg termini. Per tant, hi ha que fer-ho. Mireu, hi ha països en què bueno, evidentment, no hi ha potser cap país on vagi perfecte, un país occidental, no refereixo, aquest aspecte de natalitat. Però cal dir, per exemple, que països més pobres que nosaltres, com Hongria o Polònia, uns països tan atacats, que són, com veiem els mitjans d'aquí, els polítics d'aquí, són països en què han implementat polítiques pro-família molt positives i han lograt millores serioses. O recordar, per exemple, un país com França, que des del General de Gaulle, en la postguerra de la Segona Guerra Mundial, va començar amb polítiques familiars i que, un aspecte molt important, tots els governs que hi ha hagut, de qualsevol color, de dretes, d'esquerres, socialistes, conservadors, han mantingut polítiques de família i les han anat millorant. Això, sense ser perfecte, sense pensar que és l'única solució, perquè va molt més enllà dels temes econòmics, cal tindre en compte que dona resultats molt positius en natalitat i en altres aspectes.
Sí, ens juguem, en definitiva, el futur de Catalunya, en aquest cas, el futur d'Espanya, no? Sí, última intervenció, senyor Josep Manel Prats.
No, jo simplement abonar absolutament i estar d'acord amb el que diu el Daniel, no?
Hi ha molta unanimitat avui.
Vull dir, països que les dones han edat fèrtil, com a França, que les que tenen fills tenen fins a 3 fills, perquè l'Estat els hi dona suport, les ajuda, perquè volen tenir fills i perquè l'Estat les ajuda...
Aquí hi ha una clau important, sense voler ser materialistes, és una clau important.
És evident, vull dir, s'ha de voler tenir fills i s'ha de voler, doncs, doncs, educar-los i cuidar-los com és la responsabilitat d'uns pares, no? Però si l'Estat t'ajuda i beneficia aquell que vol treballar en benefici del país, que en el fons és el que estem fent els pares que tenim fills, estem treballant pel futur del país, en el fons.
Sí, sí.
Jo crec que val la pena fer aquestes polítiques i sobretot, jo les vincularia molt amb l'àmbit educatiu, és a dir, que les famílies es posin molt amb el tema educatiu i que vetllin per l'educació dels seus fills, que és molt important.
Sí, l'educació bàsica de l'inici, la que comença a casa, després,
sí,
també
sí,
hi ha l'escola, no?
Sí, sens dubte.
La fonamental. Veu un plaer conversar avui amb Josep Manel Prats, president de la FAPEL, Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures, i amb Daniel Arasa, periodista, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU. Recordem novament, a les 7 d'aquesta tarda, aquesta sessió telemàtica a través del web plataformafamilia.cat amb Anna Plans, que també col·labora amb aquesta casa, amb el programa Plusvàlua Dones, i per tant des d'aquí també la saludem. Gràcies, Daniel Arasa i Josep Manel Prats, fins una altra, i bona festa de la família, que és cada dia, eh?
Sí. Gràcies, moltes gràcies, Ignasi.
Moltíssimes gràcies, saludos a tots.
Adéu-siau, gràcies. Són 6:45 i gairebé un minut.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Què ens portes, Rafa? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. El que va ser vicepresident del govern espanyol durant l'etapa del socialista Felipe González, perquè en siguiente, Alfonso Guerra, ha defensat l'emèrit Joan Carles I, actualment esquitxat pels escàndols relacionats amb la seva gestió financera. Alfonso Guerra considera que el pare del monarca no mereix ser anul·lat per unes faldilles declaracions literals. I, d'aquesta manera, ha carregat tota la responsabilitat sobre Corina Larsen. Així ho ha declarat durant una entrevista al diari El Mundo, publicada aquest cap de setmana, on també ha reivindicat la figura de Joan Carles I com a, per dos cops, forjador de la democràcia. Per aquest motiu, argumenta, mereix un reconeixement. Alfonso Guerra pertany a una altra generació de polítics que, personalment, em sonen diferents. Més enllà de que pugui o no estar més o menys d'acord amb ell, que això és el de menys, la seva figura, amb aquesta facilitat de paraula i d'insult intel·ligent i imaginatiu, sempre m'ha resultat prou fascinant. Sembla ser que cualquier tiempo pasado fue mejor, tot i que no sigui cert, però ho sembla.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Dissabte 22 de maig a les 6 de la tarda, Ràdio Estel t'oferirà en directe el Rosari des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Des del Santuari de la Patrona de Catalunya i per a tot el món, preguem pel final de la pandèmia, seguint la convocatòria del Papa. Dissabte 22 de maig a les 6 de la tarda, Rosari des de Montserrat, dirigit per l'abat Josep Maria Soler i amb la participació de l'Escolania. Viu-lo en directe a Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Passen 4 minuts i mig de 6:45. És, sens dubte, la notícia del dia a Catalunya. Esquerra i Junts han acordat, segons han dit avui els seus líders, un govern fort i cohesionat per fer front als reptes de país. Al principi d'acord per investir Pere Aragonès com a president i governar en coalició s'ha anunciat ja aquest matí a primera hora. La compareixença del migdia amb el candidat Pere Aragonès d'Esquerra i el secretari general de Junts, Jordi Sánchez, ha escenificat el que serà segurament ja el pacte d'investidura i de govern. Pere Aragonès ha destacat que l'acord inclou òrgans de direcció col·legiada que respectin el pes de les institucions i permetin aconseguir el consens independentista. Jordi Sánchez ha assegurat que hi ha la voluntat de construir una estratègia independentista que necessàriament serà plural, però que també tindrà solidesa. El pacte ha estat precedit de dues jornades de treball aquest cap de setmana entre el secretari general de Junts, Jordi Sánchez, i el mateix coordinador nacional d'Esquerra, Pere Aragonès. Segons fonts dels dos partits, serà un govern paritari i amb 14 conselleries, 7 per a cada formació. Volem comentar aquesta important notícia i veure quina perspectiva obre amb el politòleg i màster en seguretat Guillem Porçals. Ja ens escolta. Senyor Porçals, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, una primera pregunta. És una bona notícia en sentit integrador. Quina valoració fa de l'anunci d'acord?
Crec que és una molt bona notícia que hi hagi hagut un acord i, a més, es tanca la porta, per dir-ho així, a qualsevol repetició electoral o a qualsevol noves eleccions. I crec que això és un fet molt important que alegra molta gent, encara que no simpatitzi amb les formacions que conformaran el govern. Crec que alegra i crec que és una cosa important que hagi predominat el diàleg, no la confrontació entre les pròpies faccions, i el fet de que s'hagi arribat a aquesta espècie de previ acord davant de la investidura, que en principi seria aquesta setmana, com a molt tardar, el debat d'investidura i la pròpia investidura com a tal, crec que és molt positiu que s'hagi arribat a aquest pi.
Bé, això és evident. Ara bé, també potser tenim la sensació que molts catalans pensen que s'ha donat massa per fet que havia de ser aquest l'acord. És a dir, m'explico, podia haver hagut alternatives, tenint en compte que hi havia una història de govern, de coalició entre Junts i Esquerra, en què hi havia hagut també molts desencontres. És a dir, creu que el pacte funcionarà i obrirà un període de més estabilitat a Catalunya, aquest pacte?
Crec que sí. Tota la resta de pactes que es podien haver donat durant la investidura, per tema de diferents vetos que s'havien establert els partits, de Comuns no pactant amb Junts, Junts no pactant amb Comuns, PSC no pactant amb CUP, CUP no pactant amb... Crec que tot això feia que només hi hagués un govern possible.
Clar, hi havia hagut molts descartaments mutus, diguéssim, entre els partits. PSC amb Esquerra també s'autodescartaven, almenys inicialment, sí.
Sí, no, de fet, la posició d'ell ha sigut ferma durant tot el debat i durant tot el procés de negociacions, dient que era el candidat a president i per tant, era o ella o ningú.
Clar, clar. Aquest és el tema. I Esquerra s'havia sumat al conegut manifest del final de la campanya electoral, no? Comprometent-se a no fer cap pacte amb el PSC. Clar, llavors, només trencar aquest mur hauria permès alternatives d'acord. Si no es trencava aquest mur entre Esquerra i el PSC, l'acord d'avui és l'únic possible, oi?
Clar, de fet, és l'únic que sumar, perquè Comuns, Esquerra, CUP no sumava, PSC amb Esquerra tampoc, no, o sigui, només estava clar que hi hauria d'haver un hagut d'entre Junts, Esquerra i CUP, que és l'acord que hi ha hagut. La forma de com s'ha tingut aquest acord és el que ha variat. Només hi havia aquesta forma de fer govern, en aquest sentit.
Sí, sí. La presidència, educació i interior són les conselleries importants, per dir-ho així, que quedaran en mans d'Esquerra, i en canvi Junts tindrà economia, salut i justícia, com les més rellevants. Com creu vostè que seran els equilibris de govern amb aquest repartiment?
Des d'un punt de vista de importància de les conselleries, veiem que en aquest sentit, Junts s'emporta salut i economia i hisenda, que han sigut molt rellevants últimament. Sí. I, per altra banda, Esquerra s'emporta interior, que no l'havia assumit mai una força d'esquerres des del tripartit. I en el cas d'Esquerra Republicana no l'havia assumit, crec recordar, des de l'època de la República. Per tant, crec que és un fet molt important aquest canvi de perspectiva dintre del que es pot donar dintre d'interior. Educació continuarà amb Esquerra, cultura serà per Esquerra, empresa per Esquerra, i Junts tindrà recerca i universitats, justícia i drets socials. Crec que és important destacar aquest canvi que hi ha hagut entre interior i justícia. Sí. Doncs Esther Capella que era d'Esquerra, era consellera de Justícia, amb el conseller Samper, que era d'Interior, que era de Junts. Per tant, veiem aquí un canvi.
Sí, ara Interior passa a Esquerra i Justícia...
Justícia a Junts.
A Junts.
Uh-huh. I crec que això és important. És a dir, les dues conselleries que es dediquen a l'ordre públic i a les tasques de prevenció d'ordre públic seguiran sent una d'un color diferent, per dir-ho així, cosa que també facilitarà un acord i una comunicació recíproca constant. Uh-huh. Crec que això és important de destacar.
Bé, doncs, aspectes interessants. Ja sabem que els acords no són només repartiments. Aquestes, quan hi ha crítiques entre polítics, es diuen això uns altres, no? És que només us heu preocupat del repartiment. Segur que han acordat més coses, evidentment, oi? Bé, la CUP donarà suport a la investidura, segons sembla, però es mantindrà de moment al marge del pacte i no entrarà en el govern. Quin serà el paper de la CUP després d'aquest acord?
El paper que hauria de jugar la CUP perquè quan hi hagi les pròximes eleccions no vegi un desgast molt fort és el que li van exigir els votants. I és el fet de fiscalitzar. Uh-huh. I crec que la CUP ha de jugar aquesta carta, de dir, nosaltres som independentistes d'esquerres, fiscalitzem una posició independentista d'esquerres i no ens hi sumem perquè, com som, per dir-ho, un partit anticapitalista, en part antisistema, en part d'això, el seu posicionament dintre del govern ens desgastaria molt. Sí que és cert que hi ha veus dintre de la CUP que diuen que s'han de sumar al govern com un acte més del canvi, hi ha una altra part de la CUP que diu que no. Crec que a nivell electoral els beneficia més no formar part i fiscalitzar que no pas formar part del govern i desgastar-se en aquest sentit.
Clar, a més formarien part potser amb un parell de conselleries a tot estirar, no?
O direccions generals, així ja es veuria, però el fet de formar part del govern amb la naturalesa intrínseca que té la CUP a través de les assemblees, a través dels diferents... És una força municipalista, com a tal. Aleshores, no encaixa el funcionament intern que té a emprendre una posició de rellevància com podria ser una conselleria o a diferent rol dintre del govern.
I una darrera qüestió que volem comentar breument amb Guillem Porçals, politòleg i màster en seguretat. Com creu que seran les relacions de la Generalitat amb l'administració de l'Estat un cop constituït aquest nou govern al sorgit d'aquest pacte a Catalunya, perquè hi ha hagut molts estira i arronses sobre confrontació amb l'Estat, sobre diàleg d'una manera, d'una altra, com creu que seran?
El fet que s'hagi apartat el que és el full de ruta de l'obra de govern crec que és un fet important.
Uh-huh. És a dir, l'independentisme pot tenir la seva pressió, però el govern és una altra cosa, no, diguéssim?
Sí, de fet és una de les coses que es va acordar dintre dels acords entre Esquerra i Junts, de dir... Una cosa és el full governamental del dia a dia i l'altra seria l'acció del procés, que seria on entraria el Consell de la República, diferents actors, ANC, Òmnium i tota la resta. Desvinculem el que és la Generalitat del procés i, en canvi, pressionem a través d'exteriors, a través del Consell de la República, a través de l'exterior, pressionem amb aquestes mesures. Crec que això serà molt interessant de seguir perquè li dona una dualitat a la governació important. I és, per un costat, ja hi haurà el dia a dia i, per altra banda, hi haurà el llarg termini dintre de l'eix nacional.
Bé, doncs veurem com evoluciona i, sobretot, que neixi un període d'estabilitat i que el govern nou treballi al servei dels ciutadans amb molts problemes que ens preocupen en aquest moment, oi? Més enllà de la qüestió nacional o la qüestió d'independència o no. Moltíssimes gràcies, Guillem Porçals. Per ser una curiositat, podria ser que Josep Maria Argimon sigui el nou conseller de Salut, tenint en compte que recauran junts?
De fet, és un dels noms que ja es dona per fet per les diferents propostes que va fer Laura Borràs als debats.
Sí.
De dir, si nosaltres tenim la Conselleria de Salut, el conseller serà Josep Maria Argimon.
Per tant, sembla que seria així.
Sembla ser que seria així. De fet, no és encara cap nom. Però és una figura que, per dir-ho així, cau bé a tots dos partits. És a dir, tot i que Salut és una conselleria troncal degut a la situació que ens trobem actualment,
sí,
és una figura de consens entre
de consens.
Tot i que caigui cap un costat, genera consens entre tots dos partits, la figura d'Argimon.
Bé, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Guillem Porçals, politòleg i màster en seguretat. Estarem pendents, evidentment, que es confirmi la data d'investidura, que això no es torci i que hi hagi govern.
Ha d'estar al caure, perquè com a molt tenien per divendres, per no prorrogar-se automàticament les noves eleccions.
Efectivament. Adéu-siau, que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada.
Un minut i seran 3:15. Seguiu a Ràdio Estel. Fins aquí al Mirador.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.